Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat.
Avui, 25 d'abril, diada del País Valencià, per tal de recordar la derrota de la Batalla d'Almansa, volem dedicar el programa a un dels valencians més polèmics, Joan Fuster. Perquè, a més, aquest 2017, com ja hem comentat en algun altre programa, fa 25 anys de la seva desaparició. En parlarem arran de la publicació de l'antologia Joan Fuster Preciosos, de Sempre Llibres, tot entrevistant-ne l'antologador, el filòleg català, però també periodista i escriptor, Xavier Aliaga. Una bona proposta per un dia com avui, no trobes?
Va com va, a tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma.
Com sempre fem, comencem fent un tast del llibre. Escolteu-ne, doncs, alguns fragments. Del descrèdit de la realitat. No tot resulta possible en totes les èpoques. Un pintor romànic o un pintor gòtic no podien dibuixar com el Giotto del natural. I no podien, per la simple o complexa raó, que no volien. Es parteix en aquesta interpretació de la base que el poder és, dins la creació artística, psicològicament, un fenomen conseqüent del voler. Cada temps té una voluntat d'art, una voluntat de forma peculiar, la qual condiciona la seva capacitat. L'artista occidental del segle XV al XIX copia. Ja no pinta el que creu, perquè l'esfera de la creença ha quedat separada de l'art. Pinta el que veu. Miró l'arrebata un àngel incatalogable i sense nom. O potser es tracta del mateix àngel guardià del paradís que, en comptes de barrar-nos en el pas, com a la parella original, ens convida a entrar-hi. No sabríem dir a causa de quina graciosa contraordre. De tota manera, el mou una força restauradora, una força que reposa l'home en la seva puresa inicial. Puresa s'entén en l'excepció d'innocència. La mateixa tremolla sexual, tan freqüent en els quadres de Miró, està exempta de solatges pornogràfics. El seu exhibicionisme és infantil, o bé anterior a la invenció del pàmpol. La innocència d'aquesta pintura resulta fins i tot agressiva, brutal, però no enigmàtica. El pinzell de Joan Miró pinta inspirat per una fecúndia primària, desproveïda de malícies d'ofici i d'estètica. La pintura està en decadència des de l'època de les cavernes, diuen que ha dit ell. Tanmateix, poques vegades, com en els seus quadres, l'eficàcia plàstica haurà estat tan vertebrada a una intenció significativa, sense mutus entrebancs. De les originalitats. La metàfora, per tant, suposa un forcejament amb la llengua, un posar-la a prova i atencions per fer-li rejar significats inaudits. És al mateix temps creació d'estil i creació idiomàtica. En la poesia moderna trobaríem esplèndides corroboracions del que dic. L'estupre de la sintaxi, capgiraments semàntics, etimologismes exhumats, les més insinuants catacresis responen al principi de la metàfora. Aquesta, tal com jo la veig, deixa de ser circumloqui, manera indirecta de dir, i es converteix en camí recte i expeditiu per arribar a la cosa, una cosa que encara no estava dita i no tenia nom. Un camí recte i expeditiu, però més difícil i complex. Poesia és l'art de dir bellament les coses. Hauríem de rectificar la definició poesia és l'art o la virtut de dir exactament les coses. Exactament. El treball per obtenir l'exactitud expressiva ho justifica tot. Ho justifica tot, des del preciosisme fins a l'escriptura automàtica o a l'hermètica. L'art és dicció. El llenguatge, tot llenguatge, suposa un enteniment. Suposa el fet de ser entès, una mediació entre qui diu i qui escolta. L'artista no fa l'obra per ell mateix, la fa per als altres. L'autor compta amb el públic, el necessita. Vol comunicar-s'hi, dipositar en ell la llavor personalíssima. En realitat, aquest és l'únic mòbil de la creació artística. De lectura a diccionari per a ociosos. Llegir no és fugir. Encara que hi hagi molts que no cerquin en la lectura, sinó el succedani honorable d'un estupefaent, llegir és tot el contrari d'embriagar-se o d'ensopir-se. Es llegeix per comprendre's un mateix, per comprendre els altres, per comprendre el nostre temps. I fins i tot per comprendre el passat, el qual, en última instància, és també passat nostre, passat d'avui. Acudim a l'obra literària a la recerca de noves o millors dades d'opinions, de coratge, respecte al món que ens envolta, respecte al món de què som part. I el que no sigui això serà perdre el temps, és a dir, perdre el nostre temps. De literatura catalana a Serra d'Or. La literatura catalana habitual no és precisament una literatura normal. Ho és anormal, a través d'uns poemes d'Espriu, d'Oliver, de Brossa, o d'unes novel·les de la Rodoreda, de Pedrolo, de Moix, de Mesquida, d'un teatre poc representat, i de més elaboracions. Però no és una literatura com les altres. Queda frenada per les circumstàncies polítiques, encara. I sobretot perquè els literats encara no saben que escriure en català és una opció complicada en la qual tots som solidaris. El fet que no parlem els uns dels altres potser obeeix a minúscules anècdotes d'enveja o de benefici editorial. Fa riure i fa pena. La pena dels intel·lectuals és hòrrida i a l'estil de fills de puta. Es neguen el pa i l'aigua els uns als altres i per això no hi ha una literatura catalana com Déu mana. Som una gent que escriu en català i prou. Solitaris amb els que ens són pròxims i amb els antics. Quins clàssics són els clàssics? D'una estona per llegir novel·les a ja no. No sé si ara es llegeixen més o menys novel·les que mai. Penso que s'han de llegir novel·les, moltes novel·les. Sovint és l'únic accés que tenim per fer-nos una idea del nostre veí. La vida a què estem condemnats ens impedeix una comunicació directa. Un substitutiu en seria la literatura. El mal és que la majoria de novel·listes malgasten les seves novel·les en exercicis de digitació verbal, en experimentalismes literaris. Un Joyce o un Proust són el que són, però els mini-Joyce i els mini-Prousts solen ser una invitació al tedi. Jo recomanaria als meus parents llegir novel·les, moltes novel·les, però novel·les clàssiques, que és el que acaben sent totes. La gràcia dels malabarismes tècnics ens la podríem reservar per als lectors corromputs d'una literatura corrupta, que ni tan sols vol ser literatura. I que em sembla molt bé, com certs formatges depravats, i tan deliciosos. D'una entrevista de Lluís Busquets i Grabulosa, inclosa en el volum Plomes catalanes d'avui. Escriure, per mi, és opinar. No sóc poeta, ni novel·lista, ni dramaturg, i opinar és ensenyar el cul cada dia. D'una entrevista de Lluís Alpera a Información. Quan algú és suficientment madur des del punt de vista intel·lectual, s'adona que ha fet uns versos notables, però que no són uns versos d'aquells que haurien pogut quedar a la memòria dels lectors. Així mateix m'hauria agradat haver escrit una novel·la en el sentit més clàssic de la paraula, una novel·la Balzac, amb interessos d'enemistats familiars, d'odis increïbles, perquè tot el nostre món és Balzac, i el problema del País Valencià, des del punt de vista novel·lístic, és Balzac. I el que ho va entendre així al nostre país és Don Vicente Blasco Ibáñez. I un altre balzaquet va ser Gabriel Miró, que encara va escriure dues bones novel·les, Nuestro Padre San Daniel i El Obispo Leproso. La resta de Miró ja es pot mirar amb Merengue. I ara passem a parlar-ne amb l'autor, que després de publicar 5 novel·les i participar en diferents llibres col·lectius, ara ens sorprèn amb la tasca d'antologador. Bona nit, Xavier.
Bona nit.
Com sorgeix la idea del llibre?
Doncs, bueno, tu has dit que era sorprèn que la tinc com a antologador, vull dir, el primer sorprès soc jo, perquè això és un, va ser una proposta de sembrar llibres. Vam seure, van dir, bueno, vols fer alguna cosa, nosaltres per al tema Fuster? Aviam, jo em vaig mostrar interessat en seguida, la clau era saber què podien fer, no? Després de... s'han publicat moltes antologies molt diferents, amb temàtiques molt diverses, vull dir, és un Fuster, afortunadament, és una figura prou tractada, potser no tan llegida com mereixeria, i llavors era complicat. Però en algun moment se'ns va ocórrer la possibilitat d'anar al Fuster escriptor, no? D'anar al Fuster brillant, d'anar al Fuster dels fragments molt concloents, molt redons, i oblidar-nos de la contextualització, de temàtiques concretes, dels articles sencers, sinó fer una cosa que nosaltres li diguem en tota la prevenció una antologia d'antologies, no? Que és anar al text esfèric i concloent, i que ens agradava molt i que tenia molt de valor literari a banda d'uns altres valors, no? I així és com va néixer el projecte després de diverses converses i després de rumiar una mica.
Evidentment que es publiqui l'any en què recordem els 25 anys de la seva mort no és casualitat, no?
No, evidentment, no. Tot naix d'ahir. L'editorial vol fer alguna cosa, a mi em sembla bé. Jo darrerament havia estat treballant com a periodista part de la correspondència de Fuster. Evidentment conec d'una manera, si no exhaustiva, d'una manera prou gran la seva obra, i llavors em va semblar interessant. El problema, la dificultat principal era fer alguna cosa que no s'hagués fet o que no s'hagués fet d'una manera molt clara, no? I ells són tractaren d'anar a la filosofia del llibre, que és, jo li dic en el pròleg, Fuster portàtil però ociosos, no? Una mica un Fuster molt concentrat de textos, no? I d'un llibre que se pot llegir com si fos un poemari, no? De fer xicotetes visites per assimilar els textos, tornar més endavant, portar-lo damunt per una estona en el tren, etc. No? Diguem-ne que serà una mica la filosofia.
Abans deies que Joan Fuster o l'obra de Joan Fuster no és tan llegida com mereixeria. Aleshores, malgrat que s'utilitzi aquesta casuística, o de fet, gràcies a utilitzar aquesta casuística dels 25 anys de la seva mort, ara és una bona oportunitat per llegir-lo més i per recuperar-lo, no? Per aconseguir potser que realment sigui més llegida com deies tu abans, no? Com et queixaves. Segurament...
Sí, i a més que sigui llegit en... Sí. No, sí. I a més que sigui llegit en les diferents vessants. Sí que és veritat, va haver l'antecedent, jo crec que és la mort de Fuster, en 92, i en aquell moment s'editen diverses coses, se fan diverses antologies, jo crec que és un moment important, però clar, el temps passa, i passa molt ràpidament, i arribes a un moment en què una certa etapa en què Fuster continua sent aquella referència mítica, bàsicament política, molt centrada en nosaltres els valencians i en la seva teorització sobre la nació, etcètera, no? I ens estem perdent, la generació que no ho coneix, i molta més gent, estem perdent el Fuster brillant, el Fuster intel·lectual, el Fuster que escrivia sobre cultura, que escrivia que com havia de guanyar-se la vida amb col·laboracions de premsa, feia articles sobre diferents aspectes, no? Alguns han suportat pitjor que altres el pas del temps, però vull dir, era un Fuster que entrava en zones probablement que no en la seva zona de confort, no? que és la creació literària, pictòrica, musical, que és un nom d'una vasta cultura, això. Ell és un terreny que domina bé, però quan entren coses, diguem-ne, més contemporànies, crec que sortia de la seva zona de confort, i això feia que el feia un Fuster també molt interessant, no? Doncs ens estem perdent tots aquests Fusters, i el Fuster dels aforismes, el Fuster de Fuster per a ociosos, diccionari per a ociosos, I jo crec que és un moment magnífic recuperar en tots els diferents vessants, no? Ser conscients també, vull dir, el nostre llibre té també un apartat on està el fuster polític, perquè això ho has d'incloure si no vols fer una per presentar una al personatge de manera no del tot ajustada, però jo crec que és un moment de conèixer diversos fusters, no? I diccionari i el nostre llibre, el Fuster per als Ossos, té ixa pretensió, no? De tocar de manera breu molts aspectes i molt concentrats i descobrir un fuster que abans de tot i de ser un far cívic i polític, etc., era un escriptor extraordinari.
Parlaves de recuperar Joan Fuster, però els joves que no l'hagin llegit mai, com es poden acostar a Joan Fuster? O sigui, el teu llibre, o el llibre que has antologat, com el poden rebre els joves? S'hi poden acostar? Perquè en principi és un llibre de divulgació. Aleshores, ells, quina visió en traurien de Joan Fuster?
Jo crec que si tenen curiositat i tal, poden descobrir moltes coses, no? Jo crec que és un home que és molt brillant en la manera de en el seu operatiu intel·lectual, formalment és un privilegiat en la manera que tanca els paràgrafs, en la manera que formula determinades qüestions, la manera que s'acosta a fenòmens vitals com l'amor, la joventut, la vida en general. Jo crec que això és un fuster que no passa mai de moda, que és intergeneracional i que és atemporal. I això a qualsevol lector de 20 a 80 anys li pot interessar perfectament, no? I també vull dir, no vull que quede com una obra de divulgació per a joves, perquè són conscients que n'hi ha... El nivell de lectura de Fuster, fins i tot en les generacions de gent de la meva edat o més grans, vull dir, tampoc és el més adient, no? I la idea és un poc oferir diversos fronts, a partir d'ahí que la gent vagi aprofundint. Evidentment, se tracta d'una durantologia amb limitacions per el que fa a una obra tan vasta com la de Fuster, però la idea és que a partir d'ahí la gent això servisca com a amb per a visitar altres terrenys. I això és una cosa que a mi em fa especial il·lusió del projecte.
Una cosa complicada que et demano, tot i que ja ho has anat fent una miqueta, tu com el definiries, Joan Fuster, no? De cara a aquests joves que potser es podrien acostar a l'obra i que no el coneguin massa, què els en diries?
Jo els diria que era un intel·lectual lúcid, que era un intel·lectual brillant i que era un grandíssim escriptor, no? I que, a més, era una persona que tenia alguns conceptes clars. I després, el que es diria també és que no cal compartir al 100% o de manera molt gran el seu ideari polític, per dir-ho així, per a poder gaudir de Fuster. És a dir, hem de fer una operació al País Valencià, que ara és pendent, de incloure Fuster en tot el nostre ideari col·lectiu, no? En les nostres referències, independentment de les posicions polítiques, independentment d'ideologies. Així cal fer una mica el que gràcies, entre altres, a Fuster se va fer amb Josep Pla a Catalunya, no? Que és la visió que hi ha de Pla com a grandíssim escriptor, independentment de posicionaments polítics, etc. Perquè, entre altres coses, Pla era un escriptor extraordinari, no? I Fuster també ho és. I jo crec que aquesta operació d'incorporar Fuster a l'imaginari col·lectiu del País Valencià com a intel·lectual brillant, jo crec que això està pendent, no? Intel·lectual brillant al marge de qualsevol consideració més. Això sense detraure, vull dir, sense eliminar també les altres facetes de Fuster i evidentment la del Fuster polític, la del Fuster que desperta, que serveix de despertador als valencians, que a més serveix de marc de referència per a la resta de territoris de parla catalana. Això, dir, Fuster és i serà sempre i se far i se despertador, però també més coses i un poc l'objectiu de Fuster per als Ossos és donar-les a conèixer.
El... més enllà d'això, de compartir amb ell la ideologia, com deies tu, que no és una cosa necessària, sí que Joan Fuster ens permet conèixer una miqueta més la idea de Països Catalans, o bé, s'utilitza aquesta terminologia o no s'utilitza aquesta terminologia, no? Tu ara parlaves de la resta de territoris de parla catalana. En el llibre també es pot copsar això, en l'antologia?
Sí, en el llibre n'hi ha una referència en el pròleg a la idea de Fuster de Països Catalans i després n'hi ha una referència, n'hi ha diverses referències al concepte que tenia Fuster i que desenvolupa a través de nosaltres els valencians i d'altres, vull dir, la connexió entre els diferents territoris, vull dir, la seva concepció de Països Catalans, vull dir, això queda reflectit en la part política del llibre, diguem-ne que és la part final, i el que passa és que també és veritat que aquest Fuster és més conegut. Aquest és el Fuster, diguem-ne, canònic, no? El personatge que tenim tots en el cap, el pare del concepte de la nació catalana contemplada d'una manera àmplia, dir això, vull dir, això ja ho tenim, això ja ho sabem, no? I fins i tot aquells que no van a llegir-ho mai ja ho saben, no? Encara que tenen molts prejudicis, però, vull dir, aquest Fuster ja el tenim ahir, està en Fuster per ociosos, perquè si no... perquè no estarien donant no estarien siguent ajustats al que va ser la seva figura, però l'objectiu del llibre és entrar en uns altres Fusters, no? El que parla de ciència, el que parla de costums populars, el que parla de festes, el que fa unes descripcions sensacionals del seu país, el que parla de Pla, el que parla de Montserrat Roig, el que parla de Maria Aurèlia Capmany. Vull dir, ixe Fuster polièdric i que es mostra com un intel·lectual brillantíssim, no? Com el recuperador de la... Diguem-ne, qui trasllada la tradició d'assaig de Montaigne a la nostra realitat, al segle XX, dels Països Catalans, doncs ixe era un poc la visió que volíem donar també.
Abans has parlat del llibre com una antologia d'antologies... però explica'ns una miqueta millor quina part de la seva producció podem trobar al llibre i quina part no. O sigui, dit d'una altra manera, què distingeix aquesta antologia de Joan Fuster de les que ja hi ha?
Sí, la distingeix en... Primera, que no és temàtica, és a dir, això significa que a petites dosis trobaràs tots els Fusters possibles o... el 80-90% dels Fusters possibles, vull dir, n'hi ha fragments d'història, n'hi ha fragments de literatura, n'hi ha fragments de música, n'hi ha fragments que parlen de la vida, n'hi ha fragments directament humorístics, n'hi ha fragments que parlen de la relació amb la cultura espanyola, n'hi ha fragments... Tots aquells Fusters estan, el que descriu l'Albufera, el que descriu, per exemple, n'hi ha un fragment deliciós referit a Sueca, n'hi ha un altre que parla allò sobre els borrianencs, no? I la seva idiosincràsia. Tots aquells Fusters estan. I faltaria, no sé, ara mateix no sóc capaç de dir què ens haurien deixat fora. I estan a petites dosis. I estan en textos que van des de principis dels anys 50 fins al final de la seva producció. Clar, d'una manera esquemàtica. Què no hem pogut reflectir, per exemple, la correspondència, les seues cartes? Vull dir, jo he mirat, a més, ja havia mirat part de la correspondència per unes altres històries, però en esta vam intentar... adaptar algun text i va ser relativament complicat. No hem inclòs cap, doncs perquè la correspondència s'escapa una mica a la filosofia que teníem en el llibre. Però, per exemple, hem recuperat fragments d'entrevistes. O sigui, com que n'hi havia hagut alguna antologia que replegava les entrevistes, doncs tenim una part del Fuster oral. O sigui, que la mirada és molt completa, molt fragmentària, deliberadament fragmentària, deliberadament parcial, però jo crec que dins de les possibilitats del projecte completíssima, no? Que era un poc que volíem donar aquesta visió extensa, no? I tornar a repetir, vull dir, si se trata de que el lector trobe el seu focus d'interessos i després vaig a buscar els llibres que estan referits, evidentment, cada text està, està contextualitzat, se diu d'on pertany, on se pot trobar, per a que el lector, si si troba interès en alguna de les coses que troba, pugui trobar-lo fàcilment.
Fer d'antologador, més enllà que hagi estat la primera vegada o no, i fer d'antologador precisament de Joan Fuster amb tota la seva creació, no? Amb tota la seva aportació escrita i no escrita, ha d'haver estat una tasca difícil. Com t'ho has fet?
Doncs, ha hagut textos, tindre un cert coneixement t'ajuda una mica, no? Ha hagut textos que sabien trobar-los, que anar directament, vull dir que... i després, clar, un poc a la gent del teu entorn que té un coneixement de l'obra fusteriana els has, anava a sondejar-los alguna gent i m'anaven suggerint textos d'aquells que diuen imprescindibles, vull dir, que estaven en la filosofia del que nosaltres volíem, que eren textos molt concentrats, literàriament potents. I després, clar, la tasca de... Així hem d'agrair públicament la tasca dels, de tots els antologadors, de tota la gent que ha estudiat el tema de Fuster, perquè diré, això te facilita les coses. Sí que hem tornat a rellegir, o fins i tot llegit alguns llibres directament, o sigui, hem anat directament a la font, però evidentment que n'hi hagueren antologies que repleguen part de la seva producció de premsa, això facilita les coses. Evidentment, hem mirat prou cosa, hem llegit molt, però... jo no tinc la sensació d'haver fet un esforç d'aquells que te deixes exhaust perquè, dir, primera i principal, m'ho ha passat molt bé. M'ho ha passat genial, rellegint Fuster, llegint coses que no havia llegit, tornant a passar per els textos que havia llegit, buscant... Dir, ha sigut un procés molt plaent en el sentit de que caram, estava fent una cosa fantàstica que és rellegir a un intel·lectual sensacional, no? I en aquest sentit ha sigut un treball exhaustiu, vull dir, ha sigut una feinada, però ha sigut una feinada plaent, no? No és d'allò que digues, caram, que mal ho ha passat, doncs no, m'ha passat genial, ha sigut fantàstic.
Bé, doncs això és una bona senyal, senyal que també qui ho llegeixi també pot passar-ho així, no?, de manera plaent. El llibre, per fer justícia, també hem de parlar de l'aportació que hi ha fet Aitana Carrasco. Quin ha estat?
Doncs la gràcia del projecte, la gràcia de treballar en Sembra, és la capacitat que tenen de presentar els llibres d'una manera sensacional, no? Dir, tant la portada d'Aitana com les il·lustracions, jo crec que li donen al volum un... O sigui, fan que faci un salt, no? De dir, és un d'aquells llibres que el tens a les mans i dius, caram, que xulo, no? Que el disseny de la col·lecció també és molt bonic, el tipus de lletra, deixes coses que jo crec que ajuden, no? És... la veritat és que dona gust participar d'un projecte així en gent que edita tan bé i que a més sóc conscient, per exemple, que en el procés per escollir la coberta no ha sigut fàcil, vull dir que ells li han donat moltes voltes, que han treballat molt i, ostres, per a mi ha sigut genial. I simplement jo crec que ho han passat molt bé. El mateix esperit que a mi em conduís a tractar de guanyar lectors en les meves novel·les és que jo tracte de disfrutar, tracte de gaudir del procés de fer les novel·les, perquè si no gaudís jo del procés, difícilment li puc demanar als lectors que entren, que tinguin la mateixa, vull dir, que tinguin el mateix procés de gaudi, doncs en tot el procés de Fuster per Ociosos jo crec que ho han passat molt bé tots i això jo crec que es nota en el producte final.
Doncs acabem amb una última pregunta, que és que tu, com a periodista, escriptor, articulista, autor de blogs, del blog Sota la Creueta, o sigui, com una persona que fas moltes coses, i entre aquestes coses també vas més enllà de Fuster, evidentment, explica'ns si tens alguna altra publicació futura o alguna sorpresa sota el braç preparada que ens puguis explicar una miqueta.
Doncs la veritat és que porta un temps, tant Fuster per a Ociosos i després les dues novel·les anteriors, que eren novel·les de gènere que són encàrrecs, doncs porta des de, doncs, probablement des de 2011, en projectes editorials, diguem-ne, que són, no són meus estrictament, no? Encara que jo crec que la clau de tot això està en gaudir i en fer los teus i en agafar-te de manera molt, no sé si entusiasta seria la paraula, però això, no? I jo ja trobo a faltar un projecte propi d'alguna història, d'alguna novel·la que tingueran en el CAD des de fa temps, i doncs l'any que ve, si hi ha sort, jo m'agradaria treure una novel·la que porta rondinant i en un procés d'investigació llarg, una història que porta també uns quants anys en el calaix, fent-se, desfent-se, i llavors seria una qüestió que m'agradaria que poder-la treure endavant l'any vinent.
Doncs esperem que així sigui i esperem poder llegir aquesta novel·la. Mentrestant, doncs, que tinguis molta sort i moltes gràcies. Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí, doncs, el programa d'avui. El dimarts vinent, 2 de maig, més. Ja ho sabeu, a les 9:05 del vespre, a Ràdio Terra. Ens podeu seguir al web de la ràdio, laradio.cat, al nostre blog, vadellibres.blogspot.com o pel Facebook. Va com va. Va com volem. Feu que gràcies a la lectura, aquest volem, sigui més solidari i sostenible.
A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla, va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.